ARAC t'ofereix aquest espai.
És un dels noms del dia, el de Rodrigo Rato, que ha comparegut a la Comissió d'Investigació sobre la crisi financera. Un Rodrigo Rato que ha explicat avui al Congrés la seva versió d'aquesta crisi, el rescat bancari i la fallida de les caixes d'estalvi. En el cas de Bankia, recordem-ho, va acabar amb la nacionalització l'any 2012 de l'entitat que ell gestionava. Rato diu que, entre altres coses, que no té responsabilitat sobre res del que va passar i apunta directament d'una banda, per començar, a José Luis Rodríguez Zapatero i al Partit Socialista Obrer Espanyol com un dels màxims responsables de la crisi per no tirar endavant les reformes que havia activat José María Aznar.
Yo no creo que hubiera una situación de burbuja en la España del 2003. El Banco de España opinaba que había un exceso, ese dato es objetivo, efectivamente, ya podía haber una sobrevaloración del 20%. Pero en una situación con un déficit exterior controlado, con una inflación controlada, con un déficit público en reducción, yo no creo que hubiera eso. Su partido, el suyo, es el que quita las provisiones contracíclicas. Por tanto, son ustedes los que, en una decisión irresponsable, quitan uno de los instrumentos que nosotros empezamos a hacer y que ustedes no fueron capaces de continuar para evitar la explosión del crédito. Pero es que además ustedes no hacen ninguna reforma del sistema financiero, ninguna. La reforma de la ley de cajas se les ocurre a ustedes hacerla en el verano del 2010. ¡Qué éxito, eh!
I en el cas de Bankia acusa al ministre Luis de Guindos de la gestió que va fer a esquenes fins i tot del Banc d'Espanya.
Nosotros presentamos, según nos exigía la ley, un plan de cumplimiento del Guindos 1 al Banco de España. Y nos lo aprobó. Al mismo tiempo, y sin el Banco de España, el ministro me indicaba que querían que hiciéramos más. No me dijo nunca qué era más, ni cómo lo podíamos hacer. Porque tampoco es justo que una entidad que tiene accionistas privados provisione más que otra. Porque eso supondría perjudicar a esos accionistas frente a otros. Entonces, la única posibilidad que había era anticipar pérdidas. Era discutible que se pudiera hacer, pero era la única que a mí se me ocurría, una vez que estábamos cumpliendo con la regulación que nos imponía el propio gobierno. Todo eso se produjo efectivamente sin el Banco de España. Y yo tengo la impresión de que sin conocimiento del Banco de España. Y no es una impresión personal, es lo que dice el gobernador del Banco de España el 30 de mayo en el Senado.
I en aquesta exposició al Congrés de Diputats, Rato també ha explicat com les paraules de Guindos van afectar no només Bankia, sinó totes les entitats.
En enero del 2012, el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba 60.000 millones de euros adicionales, las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer.
Són, repetim, paraules de Rodrigo Rato en aquesta comissió d'investigació pel que fa, en aquest cas, a la crisi financera. Avui Rato s'ha despatxat a gust, a tort i a dret. Anem a conèixer, perquè ens faci una radiografia d'aquell moment, en Xavier Salé i Martín, el seu punt de vista, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut. I bon any.
Bon any. Bon any a tothom.
Què tal, com estem? Com prova l'any?
Bé. Bueno, avui estic parlant des de Manchester, bueno, o sigui, estem a Anglaterra.
Molt bé. Fred igual que no, Nova York, estan darrerament més,
més
congelats que Manchester.
De la tormenta de Nova York, sí.
Tot i que Manchester, déu-n'hi-do, també, eh? No, diguéssim que no fa unes temperatures molt agradables per anar passejant pel carrer.
A Barcelona, no?
No, dic a Manchester.
Ah, a Manchester, no. A Manchester no fa fred, però sempre plou. Aquí no es veu mai el sol. El cel sempre és gris, i per tant és trist i tal, però bueno, és el que hi ha.
Anava a preguntar-li sobre aquesta exposició que ha fet Rodrigo Rato avui al voltant de la crisi financera, de la que en vam parlar bastament aquí al programa amb vostè, al voltant d'aquella bombolla immobiliària, que Rato no té culpa de res, ni del que va passar amb Bankia, ni de la crisi financera, sinó que ha culpabilitzat a Zapatero, a Luis de Guindos, al governador del Banc d'Espanya, qui ell s'ha tret les puces de sobre. No sé si vostè creu que va tenir algun tipus de responsabilitat o no, Rato, tot el que va passar amb la crisi financera.
A veure, aquí s'han parlat de moltes coses, de la responsabilitat sobre la crisi, la responsabilitat de qui va crear la bombolla, responsabilitat també sobre Bankia. A veure, sobre Bankia hem de recordar, i ara no és que vulgui defensar Rato, però Rato va entrar a Bankia quan Caja Madrid era un desastre. O sigui, el culpable... El Rato va venir allà a salvar, era el que se suposava que era el gran salvador d'un desastre que havia heredat del senyor Blesa, aquell senyor que es va suïcidar amb una escopeta, ningú sap ben bé com, i el, diguem, una persona que del clas blessa de corrupció i de robar tot el que hi havia al Caja Madrid, que és l'antecessor de Bankia, de moment l'únic que ha estat condemnat és el jutge, que és una cosa ben curiosa que només passa a la justícia espanyola, que el condemnat no és no són les persones que cometen el delicte, sinó el jutge, en aquest cas l'Elpidio
Silva.
Exacte, o sigui, per tant, Rato arriba a Bankia quan el desastre ja estava fet, i el que fa ell és, diguem, és el president que acompanya la privatització, no privatització, la sortida a borsa. La sortida a borsa i després la posterior caiguda. La sortida a borsa, recordeu que hi ha una crisi immobiliària, i ara després, si voleu, podem parlar de qui és la culpa, però hi havia una crisi immobiliària, els bancs estaven fins al coll d'haver donat crèdits, d'haver donat crèdits a gent que no tornava als calés, per tant, tenien tot de crèdits morosos que no podien tornar. Això és una cosa que passava a Espanya, però també passava a molts altres països de la perifèria, passava a Portugal, passava a Grècia, passava a Irlanda. Recordeu que en aquells moments el centre d'Europa, diguem, criticava la perifèria per haver fet festes i haver demanat crèdits quan no es podien pagar. Doncs els bancs es troben amb un excés de crèdits, que han deixat masses diners a gent que no podia pagar les hipoteques, a gent que havia demanat crèdits per especular, gent que havia demanat crèdits per comprar una casa, no perquè la necessités, sinó perquè pensava que la casa pujaria de preu i així es podrien fer rics. Tots aquests crèdits, tot això va fer que el sistema financer, els bancs, doncs estiguessin en perill, perquè clar, els bancs viuen de prestar diners. Si hi ha molta gent que no et torna els diners que tu has prestat, doncs tu com a banc, el teu negoci s'enfonsa i per tant pots tancar. I aleshores el que van fer les autoritats, no les espanyoles, sinó les europees, van dir, escolta'm, aquests bancs, i en aquells moments hi havia bancs i caixes, han de tenir més capital. El capital són els diners que té, diguem, el banc, els té guardats, per si hi ha eventualitats, per si hi ha problemes, doncs poder fer front a tots aquests crèdits que no s'han pagat. Es van fer estudis i van dir els bancs no tenen prou capital. Però clar, què passava? Doncs que a Espanya hi havia aquestes institucions que s'anomenaven caixes d'estalvi que ben bé no tenien capital. El Santander sí que té socis capitalistes, i per tant quan li dius al Santander o al BBV els dius, escolteu, necessiteu més capital, ells fan una ampliació de capital, emeten més accions, hi ha gent que compra aquestes accions i són diners que el banc es agafa i es guarda. Les caixes això no ho podien fer, i en aquell moment Caja Madrid no ho podia fer, i va ser quan es van començar totes a convertir en bancs. Recordeu que abans la caixa era una caixa, sí, ara sí. No, ara és CaixaBank. Doncs tots els bancs, totes les caixes es van convertir en bancs perquè els van obligar, bàsicament, els reguladors, la gent que manava, els deia, escolteu, heu de fer això, o si no, diguem, us penalitzarem. Jo, el regulador, et penalitzo si tu no amplies capital. Com que tu, caixa, no pots ampliar capital, t'has de convertir en un banc, i aleshores sí que pots tenir accions. I és per això que ara CaixaBank sí que cotitza l'IBEX. Abans el CaixaBank no hi havia accions, no podies comprar accions de CaixaBank perquè no existia això. Ara sí. Doncs en aquest és el moment, el Rato és el que està presidint Bankia en el moment que Caja Madrid, que diguem esdevé un banc i s'anomena Bankia. Caja Madrid i tota una sèrie de caixes menors que també s'uneixen a Caja Madrid. Per tant, diguem, no és que jo vulgui defensar Rato, I segurament Rato ha fet moltes coses malament, com les targetes Black, i segurament hi ha com moltes coses obscures de la seva gestió, que no defensaré pas, però el que sí que hem de dir és que la privatització, la sortida a borsa de Bankia va ser obligada pels reguladors, per la gent que mana, incloent el ministre Guindos, els diversos ministres d'economia que hi ha hagut al país. I això, tot això el que a mi em fa pensar és que el gran problema que hi ha hagut a Espanya, a banda dels gestors dels bancs, que insisteixo, alguns d'ells han robat, i segurament el Blesa, que en Pau descansi, doncs va haver-hi corrupció i va haver-hi tot de coses que no discutirem ara, però aquí el gran problema van ser els reguladors. I una de les coses que a mi em sobta del que he dit avui, de les declaracions que ha fet el Rato, és que hi havia reunions entre els grans directius dels bancs, entre els quals hi era ell, també hi havia els directius del BBVA, del Santander i de la Caixa, diu ell, que es reunien amb De Guindos per fer la política econòmica, i diu, i ho feien sense que se n'adonés el Banco d'Espanya.
Sí, sí, ho ha dit aquest matí.
Exacte, o sigui, reunions que intentaven, diguem, amagar-se dels reguladors. I aleshores, clar, a mi el que em sobta de tota aquesta crisi és el paper que han fet el Banco d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercado de Valores. Per què? Doncs perquè aquestes són les institucions que tenim, els ciutadans, perquè ens protegeixin dels abusos de poder, tant dels ministres com dels abusos de poder dels grans bancs. Els que ens han de protegir són aquests,
sí.
Que fan les regles. Si les grans directrius de la política econòmica es feien amagant, vol dir que el sistema no funciona. Com pot ser que el Banco d'Espanya, diguem, no estigués present en aquestes reunions en les quals es prenien les grans decisions sobre si s'havia de rescatar un, si s'havia de rescatar l'altre, si s'havien de posar més diners o menys, d'on sortirien els diners, si s'hauria de demanar préstecs o rescates, rescates no ho deien préstamos en condicions favorables de part d'Europa. O sigui, els reguladors on eren? On estaven la gent que ens ha de protegir?
Bueno,
clar, si
no,
tenim un sistema en el qual nosaltres, els ciutadans, diguem, nosaltres no sabem, nosaltres no podem tenir aquesta informació, i per tant nosaltres deleguem en les entitats supervisores, en aquest cas el Banco d'Espanya o la Comissió Nacional de Mercado de Valores, i són aquesta gent els que haurien d'haver dit: senyor Rato, vostè amb aquestes condicions no pot sortir a borsa, perquè estan enganyant a la gent, perquè no tenen suficient, diguem, els números que ens estan donant no són els correctes. Tot això és el que jo trobo sospitós. Si el Rato, diguem, és el causant o no de la bombolla, de si les polítiques que van fer quan ell era el ministre el 2003 van causar la bombolla o no, tot això a mi em sembla, diguem, secundari. Les bombolles són causades per moltes coses, també efectes psicològics que escapen al control del govern, i per tant buscar responsables de qui té la culpa de la bombolla, que per cert va haver una bombolla a Espanya, però n'hi va haver una altra a Irlanda, n'hi va haver una altra a Estats Units, per tant les bombolles apareixen a tot arreu i no sempre són culpa del ministre. El que sí que és culpa del ministre és intentar enganyar els ciutadans a base de fer reunions amagant-se dels supervisors. I per tant el que haurien de fer el Congrés, si és que volen que aquesta situació no torni a passar, és explicar o investigar el paper de les entitats supervisores, perquè són aquestes les que ens protegeixen els ciutadans, i quan aquestes fallen, està fallant el sistema.
Parlant del sistema, deixem canviar de qüestió. El secretari general del Partit Socialista Obrer Espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui una proposta per salvar el sistema, en aquest cas de pensions. L'endemà de saber que el Tresor concedirà un nou préstec a la Seguretat Social, Sánchez ha suggerit la creació de dos nous impostos, en aquest cas a la banca. Així ho ha explicat en una esborzada a Nueva Economía de Fòrum de Madrid.
El primero, el impuesto de las transacciones financieras. Y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país, es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones. Se trata de un gravamen exigido por organismos internacionales nada sospechosos de radicalidad, como la Unión Europea o como el Fondo Monetario Internacional, y también puesto en marcha por gobiernos como el gobierno británico o el gobierno francès.
La proposta de Pedro Sánchez, dos impostos. El primer seria una taxa a les transaccions financeres i el segon un nou impost extraordinari a la banca que recapti directament entre 800 i 1.000 milions d'euros l'any. No sé quina anàlisi en fa vostè com a economista, professor Salà Martín, de la proposta de Pedro Sánchez, que per cert ha estat ja desautoritzada, entre d'altres, pel Partit Popular.
A veure, a mi em sembla que és posar parxes. Posar perxes. Això ho hem discutit aquí mil vegades en aquest programa, en la meva secció del programa.
Sí, però ja veu, professor, perdoni, professor, però perdó, ja veu que ja les propostes reiteradament són les mateixes i es tornen a proposar.
Exacte. Sí, sí, això ho hem discutit mil vegades, però deixem... El sistema de pensions espanyol té un problema, i és un problema estructural. És un problema estructural. El govern d'Espanya es pensa que, o ens diu, que és un tema... diguem, per culpa de la crisi no s'ha ingressat prou per pagar les pensions, i és per això que s'han anat polint a poc a poc tots els estalvis que tenia el sistema de pensions, perquè amb les contribucions que feien els treballadors no hi havia prou calés per pagar els pensionistes. Ja sabeu que el sistema que hi ha a Espanya no és un sistema de capitalització, el que cotitzen els treballadors, no, quan un treballador cotitza no s'agafen els diners i es posen en un compte al seu nom al Banc Sabadell, un compte que després ell el pot retirar quan es jubila als 65 anys. No, no passa així. Els diners que paguen els treballadors van immediatament, el mateix dia, a pagar les cotitzacions, les pensions dels avis. És un sistema de repartiment. I el que passa és que, diguem, ara estem en una situació en el que el que paguen els treballadors no és suficient per pagar les pensions. En part, això té raó el govern en dir que això és culpa de la crisi, perquè ha pujat l'atur. Ha pujat l'atur i, per tant, hi ha menys gent que treballa, els avis han de seguir cobrant, hi hagi o no hi hagi atur, hi hagi o no hi hagi crisi.
Bon, ara, per disculpi, tant... professor, però l'atur ha baixat, eh?
Sí, no, estic parlant des d'abans de la crisi. Des d'abans de la crisi el que va passar és que va pujar l'atur.
Sí, sí,
però,
sí,
com tu bé dius, l'atur ja està baixant i la cosa no s'arregla. Per què no s'arregla? Perquè, en el fons, hi ha un problema estructural que hem discutit aquí moltes vegades. El problema del sistema aquest que tenim és que, quan hi ha una generació molt gran, com la meva, que s'anomena la Baby Boom, els que vam néixer al final dels anys 50, durant tots els anys 60...
Sí que ho hem explicat vegades, 70, sí, ja té raó. Sí,
ho hem presentat mil vegades. Aquesta gent, nosaltres, jo...
Però no, no, els hi arriba, no els hi arriba el podcast, no els, seu...
No, no els hi arriba, no els hi arriba.
Perquè aquesta proposta no la fa... Aquesta proposta, disculpi, no la fa el govern, la fa Pedro Sánchez, en aquest cas.
Sí, sí. Ara vaig a la proposta de Pedro Sánchez. Però el tema és que, com que nosaltres som molts i vam decidir tenir molt pocs fills, els que venen darrere nostre són molt pocs. I això, encara que la taxa d'atur es redueixi més, no hi ha prou gent per generar els calés que cada vegada més demanarem, perquè nosaltres, diguem, el baby boom ara es comença a jubilar. Ara es comença. Per tant, el problema anirà agreujant-se en els propers anys i les properes dècades, perquè cada any es jubilarà molta més gent que no pas entrarà al mercat laboral. I, per tant, aquest és un problema que no s'arregla ni amb un crèdit, ni fumant-se el petit fons de reserva que tenien per, en cas que hi vingués una crisi, ni res de tot això. Aquí o bé s'augmenta l'edat de jubilació, o bé es baixen les pensions, o bé es pugen les cotitzacions. No hi ha més. Ara, el que proposa el Pedro Sánchez és dir, bueno, escolta'm, com que no volem reduir les pensions, i jo no crec que s'hagin de reduir les pensions, perquè seria injust per la gent que ha pagat tota la vida pensant que tindria una pensió i ara no li podem dir, escolta, era mentida, ara et fots, ara et paguem molt menys. Doncs, com que no podem fer això, hem de trobar, diu el Sánchez, una altra manera, que és posar algun altre tipus d'impost. Quin tipus d'impost? Doncs una cosa que no té res a veure, però que sempre surt, sempre els socialistes sempre tenen la solució, els bancs. L'impost de transaccions, una cosa que abans es deia la taxa Tobin, una cosa que el Tobin, que tothom defensa excepte el Tobin, que el Tobin va dir no, si era broma, no volia jo fer una taxa de transaccions. Doncs bé, aquesta taxa sempre apareix, doncs ara fotrem els bancs, agafarem els bancs, els hi posarem un impost. Té raó una cosa, el Sánchez, que diu que estaria bé que els bancs tornessin els calés que han rebut. I no només pel rescat, ell parla del rescat, però una cosa que ha passat i que segueix passant, és una cosa que normalment passa desapercebuda, però que s'anomena el carry trade. Carry trade, és a dir, no sé com es tradueix en català, però un comerç, no sé com es diu, carry trade. Que bàsicament el que, encara que no sé que sàpiga...
Ho estem buscant al Google Translate, a veure si en sortim.
Sí, ben bé, digui. Aquí explica una mica que és una tècnica que els grans inversors porten practicant al mercat Forex des de l'inici, però no hi ha la traducció exacta.
El que no sé és el nom, però el que passa...
Carry trade.
Carry trade, el que és el Banc Central Europeu, tots sabeu que el Banc Central Europeu deixa calés als bancs.
Sí, sí.
I el tipus d'interès que els hi cobren als bancs és de zero.
Sí.
Doncs els aquests diners que els bancs demanen prestat al Banc Central Europeu a tipus d'interès zero, els bancs agafen i li presten al govern espanyol a un 3%. És a dir, que sense fer res, mireu la màgia, un banc va a Europa, demana 1 milió d'euros, el banc li presta al govern sense fer res, sense fer cap esforç, i cobra el 3%. És a dir, li estan regalant una part important dels beneficis als bancs. Perquè el que hauria de fer el Banc Central Europeu és deixar-li directament al govern. Per què li deixem als bancs perquè aquests guanyin? Els bancs han de fer una feina que és, diguem, gestionar els diners dels seus dipositants, diguem, prestar a les empreses, prestar a la gent que vol comprar cases, Tota aquesta feina és molt valuosa i és molt important que els bancs hi siguin i la facin. El que els bancs no han de fer és agafar els calés que els hi regala el Banc Central Europeu perquè són impostos, perquè aquests diners, diguem, els 3% aquest que el govern li ha de tornar als bancs, el paguem nosaltres.
Però això, professor, no passa perquè el Banc Central Europeu no pot donar directament crèdit als estats?
Pues que canviïn les normes, no és més. O sigui, el que estem fent aquí és que com que no han pogut canviar les normes, ara li regalarem el 3%. I és curiós que sigui el 3%, no està fet expressament, però els hi regalarem el 3% als bancs. Però quin tipus de... Aquests són els diners nostres.
Bueno, és la trampa que es va fer al Banc Central Europeu per donar crèdit als estats que el necessitaven. Com que el Banc Central Europeu no pot donar-los directament, ho fan a través, en aquest cas, dels bancs.
Exacte, i això ens costa el 3%.
Sí, però d'això se'n parla poc.
Exacte, però tots aquests calés són calés que van ingressant. Són milers de milions que gratis ho reben els bancs. I per tant, té raó el Pedro Sánchez quan diu, escolta'm, els bancs aquí han estat ajudat. Ell parla del rescat, dels 60.000 milions de rescat. Jo parlo d'una altra cosa. Això no compta com a rescat, però és una ajuda. Escolta'm, per què no fem aquesta ajuda pels clubs de futbol? Per què no fem aquesta ajuda per les empreses de cotxes o pels restaurants de Barcelona? Per què els bancs reben aquests calés? Per què els bancs tenen aquesta ajuda injusta? Insisteixo, això no són diners que venen del cel ni del Banc Central Europeu. Aquests són els calés que després el govern ha de tornar, i per tornar-los o bé ens retalla els serveis o bé ens puja els impostos. Per tant, són els nostres calés que, de fet, els hi regalem, o a través del govern, diguem, les autoritats europees ens obliguen a nosaltres a regalar-los als bancs. Doncs bé, diguem, si això l'únic objectiu era, doncs, que el Banc Central Europeu no podia donar calés directament als governs, i per tant el que fem és que diguem, paguem el 3% perquè això passi, doncs escolta'm, aquests diners que els bancs doncs els tornin. És a dir, el que hauríem de fer és deixar de fer aquestes tonteries, deixar de fer aquestes trampes, que ens estem fent trampes a nosaltres mateixos i, diguem, a costa del contribuent. Canviem les normes del Banc Central Europeu, si cal, però no li fotem els calés al contribuent per finançar els bancs. I si volem finançar els bancs, aleshores els hi posem un impost que sigui equivalent en aquest 3% i que li tornin en els contribuents, o en aquest cas, en els pensionistes. Per tant, diguem, jo no sóc partidari, en general, no sóc partidari de posar un impost en un, diguem, als bancs per finançar les pensions. Les pensions s'han de finançar de la manera que s'han de finançar, que és a través de les cotitzacions, i s'ha de fer reformes al sistema de pensions perquè sigui sostenible. Qualsevol altra cosa és un parche. Ara, això sí, un cop arreglem parches, arreglem també el parche del sistema financer, que per cert, ja que el senyor Sánchez deia que hi ha institucions molt importants com el Fondo Monetario Internacional que estan a favor de posar un impost sobre les transaccions, deixa'm dir que hi ha hagut un informe aparegut avui del Fons Monetari Internacional en el qual critica, entre d'altres coses, el finançament que han tingut els bancs a través del carry trade. És a dir, això que estic dient avui ho està criticant també el banc, diguem, el Fons Monetari Internacional. Els bancs espanyols, i no només ho critica, sinó que diu que en el moment que el Banc Central Europeu deixi de fer això, els bancs tindran un problema, perquè de fet aquí els bancs estan rebent uns diners que cauen del cel, no del cel, que cauen de la butxaca del contribuent, però que no és el fruit de la seva feina, són calés que els hi cauen gratis, i que diu el Fons Monetari, compte, compte, perquè això algun dia s'acabarà. I el sistema financer espanyol no diu quins bancs acabaran tenint problemes, però diu que hi ha bancs que, si traiem aquesta font de calés, tindran problemes. Per tant, el sistema financer s'ha posat un parche en aquest sistema financer que el dia que el traiem tindran problemes. Aquesta no és la manera d'arreglar el sistema financer. El sistema financer no s'arregla obligant els contribuents a pagar el 3% per uns crèdits que podrien fer directament. El sistema financer s'ha de reformar, si cal, però que la factura no la pagui el contribuent.
Escolti, abans d'acabar, d'aquí 15 dies, el 23 de gener, comença una nova edició a Davos, d'aquest Fòrum Econòmic Mundial. Vostè hi serà novament a aquesta edició?
Sí.
I això com funciona? Vostè li encarreguen de què ha de parlar o vostè tria la seva exposició? Com funciona això del Fòrum aquest Econòmic de Davos?
Bueno, hi ha una comissió... que aquest any, per cert, són tot dones, la primera vegada de la vida que ha passat, tots els directors i tots els que prenen decisions aquest any, els co-chairs, una altra vegada, perdona, no sé com es diu en català, el chairman, la persona que mana, els que manen, tot dones. Doncs aquestes dones creen un grup que decideix les centenars i centenars i centenars de sessions que es faran, en els que es parla des de factors econòmics fins a coses que tenen a veure amb la medicina, amb l'exploració de l'espai, amb l'exploració dels mars, si no és només una cosa econòmica i financera, i aleshores busquen experts de cada tema perquè expliquin a la gent que hi ha allà d'aquell tema, no? I venen experts de submarinistes al fons del mar i experts amb la exploració de l'espai i t'expliquen coses. Doncs a mi em demanen que expliqui coses sobre economia, en particular sobre competitivitat, sobre innovació, sobre què han de fer les empreses en el món aquest de la quarta revolució industrial, quines seran les conseqüències o quines poden ser les conseqüències sobre l'atur d'aquesta revolució industrial. Perdrem llocs de treball quan hi hagi més robots o en crearem més. Tot aquest tipus de coses són les que em demanen a mi que opini.
Per tant,
d'aquí dues setmanes.
Per tant, d'aquí dues setmanes vostè parlarà d'aquestes qüestions, però que ja li han demanat sobre aquestes qüestions.
Sí, ja fa molts mesos, o sigui, t'avisen amb molts mesos d'antelació, escolta'm, volem fer un panel sobre això. Hi haurà, doncs, ja què sé, el president de la IBM, hi haurà el Bill Gates, i seràs tu, i us heu de barallar sobre l'impacte. Dic el Bill Gates perquè el Bill Gates, sabeu que ha ficat cullerada amb el tema dels robots, i diu que els robots acabaran perjudicant, reduint el nombre de llocs de treball, i ha demanat que es posi un impost sobre els robots.
Sí.
I jo el criticaré, perquè, clar, si tu penses que els robots són màquines que tenen cara i ulls, que els hi pots posar impostos perquè són com humans, no? Pots pensar en posar impostos, però, diguem, de progrés, de factors que regeneren progrés tecnològic i que causen atur, n'hi ha molts. Per exemple, un dels que ha fet això són els programes informàtics com el Microsoft Word. Quantes secretàries han perdut la seva feina gràcies a què, o per culpa de què, avui dia la gent s'escriu els seus propis textos? Abans havies de dictar un text amb una secretària, te'n recordes? Ara tenim tots a Word, i per tant moltes secretàries han perdut el lloc de treball. I em pregunto jo per què el Bill Gates no demana un impost sobre això, si és equivalent al robot, no? Segurament perquè ell és el propietari de Microsoft Word.
Clar. A veure, que no sigui anecdòtic això de que siguin tot dones, i que sigui una cosa que es normalitzi. Esperem.
Sí. Bueno, jo tampoc trobaria bé que fossin tot dones.
No tot dones, però que es normalitzi que hi hagi manera... més presència femenina, vull dir.
Sí, però presència femenina sempre n'hi ha. El que no és normal és que hi hagi tot dones. Està bé, és curiós, però, diguem, De la mateixa manera que criticaríem que sempre fossin tot homes,
però acostuma a ser així,
que sigui... no, al Fòrum de Davos els organitzadors sempre hi ha una gran quantitat de dones.
Perfecte.
Molt bé, professor, estarem atents a aquest, en fi, aquesta exposició, que m'agradaria sentir-la, si hi ha Bill Gates, a veure quina rèplica en aquest cas li dona. Estarem atents a aquesta exposició al Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Moltíssimes gràcies i una abraçada.
Igualment.
Que tingui un bon any. Adéu-siau, bona
Igualment.
Tarda.
Bon any a tothom.
Farem una pausa i tot seguit ens acompanya Margarita Puig. Entre d'altres coses, ens preguntarem Oprah Winfrey, la que seria l'Anna Rosa Quintana nord-americana, té possibilitats reals de ser presidenta dels Estats Units? Veient a Donald Trump, jo crec que sí.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Sí, sí que vull. Vull tenir sempre disponible un bon equip d'advocats. Vull tenir un servei telefònic d'assistència jurídica il·limitat. Vull experts que defensin els meus drets com a consumidor i com a ciutadà. Vull Àrac. Àrac, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a Àrac.es al 992 20 95 o consulta el teu mediador.